Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, els trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies circulen amb retards al voltant dels 15 minuts per una incidència que afecta la senyalització entre les estacions de Barcelona, Sants i Plaça Catalunya. Segons informa DIF, els tècnics ja estan treballant per solucionar aquesta incidència que arriba més en hora punta del matí. I en carretera, un accident a l'Ametlla del Vallès talla un carril i genera algunes retencions a la C-17. També un altre accident, en aquest cas a la C-32, a Canet de Mar talla completament la calçada i un tercer accident a la Nacional 2 a Pont de Molins també talla a hores d'ara la via. I el primer comboi que va enviar a Catalunya el dilluns per donar suport als incendis que cremen a l'estat espanyol ja tornen avui a les seves bases. Es tracta del comboi format per 55 bombers i 14 dotacions que va estar destinat a ajudar a la zona afectada de Jarilla, Extremadura. El Jordi Torrelles és bomber voluntari d'Almenar, EPAF de Tremp i a banda també és membre d'aquest primer comboi.
Ja tornem cap aquí, cap a Catalunya, i bueno, molt content d'haver pogut viure aquesta experiència i gratificant també, perquè passaves pels pobles i la gent t'aplaudia, o quan estaves treballant i passava gent del poble que anava a revisar ramats o finques seves que tenien per aquí, també et donaven les gràcies i tal. Així que molt bé, una experiència més i anar sumant.
Pel que fa al segon comboi format per 56 efectius i 21 dotacions terrestres de les ADF de Catalunya, els EPIV i també agents rurals, i que es va desplaçar el dimarts a Castella i Lleó, de previst tornar en aquest cas demà, si no hi ha cap canvi, i es valorarà també enviar-ne un altre per tard-los de fer-los suport. A hores d'ara, la situació continua complicada, ja que continuen cremant encara una vintena d'incendis en aquestes comunitats com Castella i Lleó, Galícia, Astúries i Extremadura, i que ja han cremat més de 400.000 hectàrees. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home acusat de provocar 4 incendis intencionats a la zona rústica de Sant Amat a Sant Feliu de Guíxols entre el 5 i el 16 d'agost, sempre després de les 8 del vespre. Els focs de petita intensitat es van poder extingir ràpidament. En la investigació i vigilància hi van col·laborar agents rurals i també la policia local. I el govern de Jaume Collboni compareixerà en comissió extraordinària avui per informar sobre la vaga indefinida de socorristes a Barcelona. Els vigilants de les platges estan en vaga des de l'1 d'agost per reclamar un redisseny del servei de salvament i de les seves condicions laborals, coincidint a més amb la celebració d'aquesta comissió. Els socorristes han convocat una concentració avui a la plaça Sant Jaume a 11:45. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, a Girona i al Vallès, i que es traslladaran de cara al vespre al Berguedà. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat, viuràs connectat. Tria un CD d'Sky a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo m'espero.
I ara passen 3 minuts de les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances a la teva ràdio local, a la teva ràdio de proximitat. T'acompanyem en directe fins les 11 del matí. Benvingut.
Com els d'abans.
I avui divendres ens submergim a la piscina i ho farem amb la nedadora de natació sincronitzada Iris Tió Casa. Recentment s'ha convertit en la primera espanyola que aconsegueix una medalla d'or en la rutina de solo al Mundial de Singapur, on també ha aconseguit l'or en duo i duo mix i 3 medalles de bronze. També l'any 2024 va aconseguir el bronze per equips als Jocs Olímpics de París. Avui farà una exhibició a les piscines municipals de Santa Bàrbara a partir d'un quart de 9 del vespre, celebrant també l'aniversari del campus instrumental La Plana. Saludem allí mateix a la Tere Giné i a la Iris Tió Casas, a la que també aprofitem per felicitar primer de res doncs per tots aquests èxits obtinguts. Bon dia a les dues.
Molt bon dia, Manel.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Iris, i per fer una mica de context. Tere, explica'ns una mica d'entrada, abans d'entrar doncs, en tota aquesta matèria, en desgranar tot el que ara explicàvem, com heu aconseguit que la Iris Tió vingui al vostre poble, que estigui a Santa Bàrbara?
Bueno, Manel, pues són casualitats de la vida. El pare d'Iris és músic, és company i amic del director del campus instrumental La Plana del Montsià, el Quim Tafalla. Ella, de fet, no és la primera vegada que ve, ja l'hem vista un altre cop en directe a les piscines municipals. també t'he de dir que al nostre poble els èxits de la Iris els celebrem com si foren nostres. Mm-hmm. I tots estem pues, expectants davant aquesta atleta de primer nivell, sobretot també per la humilitat d'ella i de la seva família, que encara la fan molt més gran.
Oh, i tant. De fet, Iris, ara sí, entrem ja en matèria. Has aconseguit, dèiem, 3 medalles d'or a Singapur amb el solo, duet i duet mix. Com vas viure també aquell moment? Hem de tenir en compte també que la medalla d'or en solo és una fita que no havia aconseguit mai ningú, i això encara suposa doncs, un afegit més, no? Doncs, a aquest moment tan, tan especial.
Doncs sí, va ser un moment molt especial, molt emocionant, i sobretot com una gran recompensa a tots els anys de treball, de feina, no? I sobretot aquest últim, no? M'he sentit molt acompanyada per les meves entrenadores aquest any i m'han donat molta confiança i crec que gràcies a això va anar tan bé.
De fet, l'any 2024 ja vas aconseguir l'or en equips a París. Quina diferència hi ha entre competir en equip i fer-ho en un solo a un nivell tan alt?
És molt diferent i cada prova té com el seu què, no? I per mi l'equip és molt, molt guai competir perquè al final a l'entrenament estem totes entrenant juntes, no? I es crea com aquesta unió, ens hem de saber comunicar les unes amb les altres, vivim moments únics i que podem compartir juntes, no? I en el cas del solo és diferent perquè estic jo sola, no? Però tinc l'acompanyament de l'entrenadora, no? Que fem una pinya també. I bueno, aquest any amb la Judit Requena i l'Andrea Fuentes hem creat un equip molt, molt bo, també amb l'Andreu Roig, que és un biomecànic del CAR de Sant Cugat, que ens ha ajudat amb tot el tema de sota l'aigua, de mirar... Bueno, al final a la sincro s'intenta com aconseguir la màxima eficàcia perquè pugui sortir el més alta, no?, fora l'aigua, però alhora també que pugui ser expressiva, no? I bueno, és un treball molt complex que aquest any pues, hem aconseguit. Mm.
Iris, quina ha estat la clau o el secret per mantenir aquest nivell tan alt d'exigència i continuar també guanyant medalles en diferents campionats? Perquè no és arribar-hi una vegada, sinó és mantenir-te sempre doncs, en un mateix nivell molt alt, per ser aquest nivell. Quina ha estat la clau per aconseguir-ho?
Doncs sobretot les ganes i la motivació. No, jo tenia sempre el somni de voler ser campiona del món i al final cada dia a l'entrenament vaig amb aquesta mentalitat, no, de millorar, de seguir aprenent i bueno, crec que sobretot la motivació i les ganes que jo tinc per aquest esport i la passió que li poso.
Mm-hmm. Bueno, ja ho veus, Manel, una si va amb aquesta motivació i pensant en aquest somni, sobretot sense defallir amb el tema de bueno, ser insistent, no?, hasta el final. De fet, Iris, el teu dia a dia, entre entrenaments, entre recuperació, sembla molt dur, no? Com gestiones aquesta pressió i aquesta responsabilitat de sempre donar el màxim de tu? Perquè això no ha de ser fàcil.
Ja, yeah. Bueno, nosaltres entrenem 8 hores al dia, 6 dies a la setmana, és com una jornada laboral, no? I combinem entrenaments de força, de peses, amb entrenaments de natació o de tècnica individual, i després de coreo o de sincronització, no? O sigui, és molt complex i, bueno, cada moment té la seva part dura i la seva part maca, no? I, bueno, al final... des de petita que vaig començar amb aquest esport, no?, que em van ensenyar tot el tema de la dedicació, el compromís, l'esforç, el treball en equip, i crec que ho tinc molt incorporat, però bueno, al final és això, si hi ha passió i ganes de millorar, també tenim la sort que tot l'equip tenim aquest compromís, no?, i ens retroalimentem les unes amb les altres, perquè no és el mateix si tu treballes al costat d'algú que no té ganes de treballar, que al contrari, no?, que algú amb qui té moltes ganes de treballar. Llavors això és el que fem, no?, i també com que tenim objectius, que cada dia ens posem uns objectius, no?, doncs vinga, avui anem a millorar això, no?, i així és molt més fàcil també.
De fet, dèiem al principi que aquesta és la teva segona visita a Santa Bàrbara i al campus instrumental La Plana. Què significa per tu també poder mostrar el teu talent, la teva feina, en aquest entorn molt diferent a les piscines olímpiques on estàs acostumada a treballar i a demostrar els teus exercicis?
Doncs és un plaer i és un luxe perquè, clar, estic acostumada a posar-me a prova davant de jutges, de gent molt professional a la natació artística, no? I poder estar aquí a un poble on realment la gent podrà gaudir, no? I no estaré tant pensant en aquesta exigència, sinó més en disfrutar, en fer arribar a la gent la coreografia amb el sentiment, no? I bueno, sempre que he vingut aquí a Santa Bàrbara m'he sentit molt, molt, molt arropada per tots, així que amb molta, molta il·lusió de venir.
Imagina't, de les grans piscines olímpiques aquí al nostre poble, no? De fet, Iris, els teus pares són músics i la música també influeix molt en els diferents exercicis a l'hora d'interpretar-los i de concentrar-te, no? No sé si ells, en aquest sentit, t'ajuden, en certa manera, a escollir els temes. Recordem, per exemple, que Himne a l'amor, un tema preciós de amb la versió de Celine Dion, fou la cançó que et va acompanyar al solo. Quina influència tenen ells, per exemple, amb el tema de la música?
Bueno, sí que quan estem buscant músiques per fer coreografies noves, a vegades els hi pregunto si tenen alguna idea o han pensat en alguna música que creuen que em pot encaixar. Però bueno, al final jo crec que més que a l'hora d'escollir la música és més a l'hora d'interpretar-la. Crec que porto la música molt a dins i gràcies a això m'ajuda a expressar-la, a expressar millor les coreografies, no? Però bueno, en aquest cas la cançó de l'himne a l'amor de Celine Dion la vaig escollir perquè la va cantar a la inauguració dels Jocs Olímpics l'any passat a París, l'estiu passat, i em va agradar molt, em vaig emocionar i vaig pensar que algun dia voldria fer una cançó amb aquesta música. I aquest any, buscant músiques pel solo lliure, que no tenia moltes idees, se'm va ocorrir aquesta i a l'Andrea li va agradar molt i vam fer aquesta.
De fet, et volíem també preguntar quines qualitats creus que són imprescindibles per arribar a ser olímpica i campiona també mundial en una disciplina que és tan exigent com el que ara ens explicaves.
Sobretot molta passió, perquè si no t'estàs 8 hores entrenant, no? Però molta passió per l'esport, moltes ganes de millorar, esforçar-se molt, no? I no posar-te límits, o sigui, intentar sempre fer més, no? Perquè molts cops ens pensem que això és el nostre màxim o que no podem fer més i després veus que sí que pots, no? I simplement intentar superar-te a tu mateix cada dia.
I d'altra banda, per exemple, si hi ha joves que els hi agradaria començar dintre el món de la natació sincronitzada o en aquest esport d'alt rendiment en general, quines recomanacions els hi podries donar a suggerir?
Doncs que no tinguin por de res, no? De provar, d'intentar-ho, i després també que confiïn en ells mateixos i al final que si realment els agrada, doncs que treballin molt i això amb confiança i sense por.
Això és importantíssim. També et volia preguntar, perquè és veritat que estem parlant a un alt nivell on acabes al final portant l'esport i en el món també en el que et mous, no sé si també més enllà de practicar molt, entrenar moltíssim, també s'ha de treballar la part de la frustració, no? I el fet de que el resultat que tu ara estàs obtenint arriba després de molta feina i que, malgrat tot, a vegades segurament hi haurà gent que comença aquest esport que tampoc arribarà a aquest al nivell, no? És a dir, que això també són camps i punts de vista que també s'han de tenir en compte, no? Perquè al final és complicat també arribar fins aquí.
Clar, bueno, jo vaig començar a fer natació artística simplement perquè m'agradava, per passar-m'ho bé, saps? No, amb cap intenció de ser olímpica ni campiona. Però, bueno, a poc a poc anar treballant i veia que tenia les possibilitats, no? I llavors ha sigut més endavant quan ja m'ha vingut com aquesta ambició de voler ser la millor del món.
Sobretot, Manel, suposo que és el que també tu comentaves, no? Hi ha moments en què també tens aquesta mena de baixada emocional, no? De que les coses no, a lo millor no surten com tu vols, o aquesta exigència d'haver aconseguit el màxim i ara mantenir-te en aquest nivell. Això tampoc no ha de ser fàcil, Iris.
Tenim la sort de poder treballar amb la Glòria Balaguer, que és una psicòloga especialitzada en equips i ens ha estat ajudant a tot l'equip aquest any i també individualment si teníem qualsevol cosa podem comptar amb ella i ella ens ajuda molt amb tots aquests temes, no? I també des de casa els meus pares he tingut la sort que no m'han pressionat mai més de lo... Saps? Jo mateixa ja em poso la pressió, no? de voler ser la millor i també s'agraeix quan les entrenadores t'animen i també m'han ajudat molt elles. És tot un equip.
I escolta'm una cosa, ara estàs de vacances, ara després de tot això, com t'ho emprens ja l'estiu?
Pues mira, de vacances les he començat ahir, com qui diu, perquè fins ara no he parat de tenir entrevistes i coses, però la veritat és que moltes ganes de desconnectar. Estic al Priorat ara, a Ulldemolins, descansant molt, i res, pues, descansant a tope, perquè és molt important també desconnectar.
Molt bé, doncs gràcies, Iris, per acompanyar-nos avui. Ara estàs de vacances, justament amb aquest bolo, podríem dir que s'ha fet a Santa Bàrbara, però una mica per acabar, resumidament, quins són les properes metes, les properes fites que t'has marcat a partir d'ara? Què és el que ve ara?
Doncs, tenim l'europeu l'estiu que ve, que és important, però bueno, simplement ara aquest any pues, el dedicarem a trobar moviments nous, a crear coreografies noves, no? Al final nosaltres no només volem guanyar medalles, clar, per suposat, però a part volem també com ensenyar coreografies espectaculars que a la gent realment li agradi venir a veure la natació artística, no? I poder inspirar a molta gent. Llavors, per aconseguir això, pues, es necessita pues, això, no? Fer un treball de llarg, no? I d'investigar quins són els moviments que més ens favore, que més, bueno, tot, no? És com tot un... Bueno, hem d'entrenar per tot això, no? I bueno, aquest any tenim l'europeu a l'estiu que ve.
Doncs, Iris, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Felicitats de nou també per a tots aquests èxits i també per als que vindran. Que acabis de passar un bon estiu.
Moltes gràcies.
I Teresa Giné, gràcies també per tot, per l'entrevista i també doncs, per fer-nos aquesta gestió d'aquesta medallista que avui hem tingut l'oportunitat de que ens acompanyi també en aquesta estona d'estiu.
Gràcies, Manel. Iris, amb tu ens veiem aquesta tarda a les piscines municipals d'aquí de Santa Bàrbara.
Això.
Que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
Sintonitza Obert per Vacances.
Som-hi, va, que passen 17 minuts de les 10 del matí. Arriba un dels moments més esperats del programa, la secció Jo et guanyo. Ja sabeu que aquí ens agrada fer una mena de joc, una competició, però sempre amb molt d'amor pel territori i també per la seva gent. I qui porta els mapes que ens guiaran per aquest espai és el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Bon dia.
Bon divendres a tothom, Manel. Mira, avui et porto dos pobles, i ho dic així de clar, que vaja, són com cosins germans. Què et sembla?
Home, doncs m'agrada ja aquest titular, però explica'ns una mica, situa'ns en el mapa.
Fixa't, aquest estiu ja van per allà dues poblacions del Camp de Tarragona, a Lleida, a l'Empordà, al Penedès el darrer dia. I avui ens aturem a les Terres de l'Ebre perquè parlarem de dues realitats que conviuen dins d'un mateix municipi. Para bé l'orella, Tortosa i Jesús. I dic realitats perquè, malgrat que Jesús és una EMD, una entitat municipal descentralitzada i, per tant, forma part de Tortosa, el sentiment de poble, d'identitat pròpia, és molt fort. I això, lluny de ser un problema, jo crec que és una riquesa. No sé què en penses.
Home, trobo que avui t'has posat especialment reivindicatiu, Eduard?
Doncs deixa'm encara que et digui una cosa més abans d'entrar en matèria, Manel. Sovint les Terres de l'Ebre són oblidades per la resta del país, són vistes com al sud, una mica allunyades i no se les defensa prou. Però és que a les Terres de l'Ebre hi ha un patrimoni humà i cultural impressionant. Històries com les de Tortosa i Jesús ho demostren. Hi ha una capital històrica, Tortosa, i al costat un poble que reivindica amb orgull tot el que és i vol ser Jesús. I en lloc de competir amb morbo, aquí el que hem de fer és parlar-ne i posar-ho en valor. Almenys això és el que jo penso.
De fet, ja t'hi veig, t'hi veig posat ja en el mood. De fet, a la secció d'avui vindràs a defensar-los a tots dos i no pas a fer que un guanyi i l'altre perdi, no? És a dir, que tots quedin allà mateix.
El títol de la secció és una miqueta l'excusa.
Sí.
Jo et guanyo. Però avui he vingut per reivindicar, posar en relleu. Al final tenim aquest espai per guanyar-hi tots. Tortosa, Jesús, el conjunt de les Terres de l'Ebre i el país sencer. I aquest divendres tenim dos grans ambaixadors. En el cas de Tortosa és en Termi, un dels valents que hi ha al capdavant davant a Comèdia, una associació cultural sense ànim de lucre que encara no té ni un anyet de vida i que va néixer amb la voluntat d'omplir d'oferta de productes culturals d'entreteniment i humor a Tortosa i a les poblacions del seu entorn. I defineix Tortosa amb aquestes tres paraules ben argumentades.
Jo Tortosa sempre l'he considerat capital més com a potencial que com a realitat. És a dir, crec que és una ciutat que pel que té i pel que va, així ho té en un passat, segles atrás, que era molt més important que la capital de la província actual, com és Tarragona, és una llàstima que el potencial que tenia com a capital s'ha anat perdent. Llavors, considero que el potencial lo té i que ho podria arribar a ser molt més del que ho és. Penso perquè els polítics que han tingut no s'ho han cregut prou. Llavors, han anat més deixant la pedra que no potenciant-la, i això és una llàstima. Patrimoni, perquè, bueno, crec que és innegable entre els edificis modernistes, la part musulmana, la part jueva, la part després cristiana posterior, muralles, monuments, i ara mateix, si no vas a Tarragona, no trobes un nivell tan gran com este, pel passat que té de la ciutat i cultural, perquè la gent d'aquí, a nivell de cultura, en molts aspectes, en arts plàstiques, en música, en teatre, tot, la producció que hi ha actualment a Tortosa, a les Terres de l'Ebre en general, però Tortosa té un potencial i té unes eines i uns espais que... Penso que són les tres paraules potser que podríem dir que definixem més Tortosa.
Són paisatges i colors, són pobles, cases i pedres, són històries i són anys, són los homes i les dones, són sentiments, són amors, són de la Terra de l'Ebre, són sentiments, són amors, són de la Terra de l'Ebre.
Manel, mira, arriba sí. Dels tipus, comencem forts, amb els arguments que defensava en Termi. Tres paraules que ho diuen tot. Tortosa sempre ha tingut aquest pes històric com a ciutat que en segles passats era, i fins i tot, més important que Tarragona, ens deia, i encara avui té patrimoni monumental impressionant i una vida cultural que es projecta cap a tot el territori. Però el nostre representant de Jesús, que el presentarem ara, no es queda curt. És el periodista i comunicador Jaume Borja, i segurament molts dels nostres oients el coneixeran per la seva trajectòria al canal Terres de l'Ebre o per les seves aparicions a diversos programes de TV3 o emissores de ràdio. I ens ha dit això el programa Obert per Vacances.
Tenim també la mala fama, o bona fama, segons com se mire, de que som el poble més festero de les Terres de l'Ebre. Per tant, festa, oli, perquè sens dubte un dels emblemes a nivell de calendari festiu, a nivell de cultura popular, és la Fira de l'Oli, de les Terres de l'Ebre, que es fa a Jesús. I, clar, això no sé si m'ho permetràs com una paraula, però diria set cervells, perquè a banda de que hi ha una entitat cultural que porten per bandera el bestiari popular, la mitologia popular i el ball de diables del poble per bandera, Terres de l'Ebre, i al conjunt del país i a tot el món, perquè també hem fet sortides internacionals, sempre s'ha dit que a Jesús, d'aquí ve el nom d'aquesta entitat cultural, que a Jesús tenim set cervells. Per tant, festa, oli, set cervells.
Festa, oli i set cervells davant de capital, patrimoni i cultura. Manel.
Clar, això és molt diferent, Això que diu el Jaume, tot i tractar-se d'una entitat descentralitzada, és més de poble viu i també amb la seva pròpia identitat, no?
Exacte. Jesús és conegut com un poble molt festiu, amb la Fira de l'Oli com un dels grans emblemes i amb una entitat cultural potentíssima com els set cervells que exporten cultura popular arreu del món. Aquí ja veiem la diferència de caràcter. Tortosa mira cap a la seva capitalitat i Jesús presumeix d'aquesta identitat de poble. I això no vol dir que xoquin. En Termi ens deia una cosa molt interessant.
Potser per la relació que he tingut de que sempre he conegut gent que vivia a Jesús i que ha viscut molt Jesús, per a mi, és, per dir-ho d'alguna manera, és quasi com Roquetes, quasi és més una ciutat a part. Que no, a vegades me costa pensar que forma part de Tortosa. Per a mi no ho és. Per a mi no ho és. Ho considero més un poble petit que està al costat i que tens una bona relació cordial i tal, perquè a més també a nivell de festes i de tot un munt de coses que organitzen, són com un poble, són molt més que un barri. Un barri fa les festes del barri. Jesús té una vida també de cultura, de poble, de festes, de celebracions. Per a mi, Jesús, de tot cor, ojalà fos un municipi propi i tant.
Som fills de la Terra de l'Ebre, portem molts anys de puny alçat, pa de defensa que l'aigua del riu arribi a la mar pel seu curs natural.
Venim de costa i de muntanya, de terra endins, de mar enllà. El nostre clam a tots els germans ens torna més forts i més grans.
Manel, Manel, sí. En Dermi ho reconeix clarament, eh? Jesús té vida pròpia, té ànima de poble, i això no és fer-se la competència.
Mm-hmm. Totalment, i ara és el moment també, és veritat, que al final tots tenen virtuts molt bones i no cal que siguin rivals, tampoc, com deies.
No, 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 no. Mira, ara ve un punt bonic, però, mm-hmm. No són rivals, però tots dos representants d'aquestes dues poblacions reconeixen que hi ha coses de l'altre que envegen. Això sí, amb sana admiració.
No agafaria, segur, el monument franquista, però més que una festa, jo sí que agafaria una mica del patrimoni històric indubtable, inqüestionable que té Tortosa, perquè moltes vegades, una mica això, no? Jo crec que ens passa, que mos passa als catalans en conjunt, però també concretament a la gent de les Terres de l'Ebre, que a vegades som els primers que tirem pedres sobre la nostra taulada, i no mos ho creiem, no? I malgrat aquesta rivalitat que hi ha, jo crec, sana, però la hi ha entre Jesús i Tortosa, jo he de posar de relleu i en valor el patrimoni històric de Tortosa, que sens dubte és el municipi, la ciutat que exerceix de capital de les Terres de l'Ebre, per una qüestió de volum de població, per una qüestió d'extensió física com a municipi, però també per tota la història. I també m'emportaria un dels ponts, que a Jesús no tenim cap pont, perquè clar, el riu passa, però no pel mig del poble.
Aquest és en Jaume responent a una de les preguntes clàssiques de la nostra secció. I ara sabrem què desitjaria en Termi poder disposar de Jesús.
Jesús se creu molt més el que és, són molt més conscients del que són i per això poden, o sigui, celebren sempre molt més amunt i tenen sempre molt més amunt. Aquí sempre sempre pareix que estem fent menys del que hauríem de fer o que això, i sempre al final tens la sensació de que, bueno, de que no hi ha tant. Jo crec que és una cosa de potser podríem dir que envejo l'esperit.
Mira, això al final és molt maco, eh? Perquè es miren de reull, és veritat, però reconeixen també les virtuts de l'un de l'altre.
És que aquí hi ha la clau per entendre el que avui us volia dir. Tortosa té un pes històric i patrimonial inqüestionable i Jesús té aquest orgull de poble i aquesta cohesió social tan forta. I si en lloc de competir emprenem a sumar, això el que fa és créixer el territori.
Arrels, manera estranya d'unir-nos a un lloc, a uns sentiments, a unes persones. Si lluny me'n vaig i de més lluny te miro, terra, país, muntanya, quant estimo, no us conta...
I mira, el Termi de Tortosa i el Jaume de Jesús, els he demanat que enviessin al món una postal, un paquet o el que els vingués de gust per explicar qui i què són i representen. I m'han dit això.
El monument del riu, no? Això ja t'ho dic ara. El monument franquista de la batalla d'Ebre franquista del riu, no? Este no el posaríem mai, a això. Però jo crec que jo posaria un plat de baldanes d'arròs, la bona baldana d'arròs d'aquí, que jo crec que entra pels ulls.
A tu t'agraden les baldanes d'arròs, Manel?
M'agrada moltíssim. Tot el que és gastronomia em torna boig.
Doncs espera ara amb el que ens ha dit en Jaume, que en aquesta hora del matí encara se li veuràs més.
A veure.
Ho tinc claríssim, un paquet de pastissets del forn de Carlos Ripollès, perquè com els pastissets de Jesús no n'existeixen uns altres, o sigui, els pastissets de Jesús són els pastissets autèntics.
Sí, senyor, la millor manera de resumir aquest país nostre és així, gastronomia autèntica, on ja van menjar, no hi falta gent. Però no acabarem la secció atipant-nos, Manel. Ho farem amb un clàssic d'aquest espai, com són les notes. A tu t'agraden molt les notes, sempre t'agrada puntuar.
Una miqueta.
Per tant, una autoavaluació que hem demanat tant en Termi com el Jaume. Tu quina nota posaries en aquestes dues poblacions?
Home,
és el que dius, però, eh?
Jo crec que ho han explicat perfectament i donen ganes d'anar-hi. Per tant, jo crec que del 8, del notable alt, no baixa ningú dels dos. Què et sembla?
Doncs mira, va per aquí la cosa. De notable per munt, però amb autocrítica. I això és bo.
Jo soc bastant crític en la ciutat per les coses que he vist en estos anys i per algunes coses. Llavors, sí que li posaré bona nota, però faré aquella cosa que fa molta ràbia d'alguns professors de no et poso més nota perquè crec que tens potencial. Llavors jo li posaré... No li donaré el gust de tindre un excel·lent, però li posaré un 8 per a que s'ho curri una mica i arribi a ser la ciutat que crec que realment podem arribar a ser.
Tortosa és exigent amb ella mateixa perquè vol arribar més lluny i ja veuràs, Manel, que Jesús es dona una nota altíssima perquè viu amb orgull el que és, però no es conforma i fins i tot aprofita els nostres micròfons per fer una reivindicació a la classe política.
És que si fos una nota per a mi, la baixaria moltíssim perquè sóc una persona que m'autofustigo més del compte, segurament. Però és que el meu poble jo l'admiro, és part de la meva vida, és una de les meves grans passions, no hi ha cosa que em faci sentir més orgullós, i per no posar un 10, perquè la perfecció no existeix, per sort, li posaria un 9.5. També poso un 9.5 i no poso un 10 perquè crec que els responsables polítics, i aquí vaig a fer autocrítica, vaig a fer crítica constructiva, però la faig, els responsables polítics al llarg dels anys han anat jugant quan ha sigut de més interès o de menys interès per a partits polítics i per a interessos polítics, en la hipotètica independència de Jesús, perquè jo ara estic convençut que si es fes una consulta, un referèndum, diguem-li com volguéssim, una votació sortiria que sí, probablement superar el 90%, no en tinc cap dubte. Però tothom ne parla i mai ningú s'ha atrevit a fer el pas. Poseu les piles, perquè jo crec que la població, al voltant de 4.000 habitants que viuen i que són de Jesús, mereixen poder expressar la seva opinió en aquest sentit.
En definitiva, Manel, aquest divendres no hi ha ni guanyador ni perdedor. Avui totes dues poblacions, perquè ho dic jo, s'alcen amb el trofeu del programa.
I Jesús estic guanya molt d'acord, molt d'acord.
Perquè reivindica aquesta identitat de poble i Tortosa guanya perquè segueix sent capital i referent. I al final, les Terres de l'Ebre guanyen perquè mostren que són molt més que un racó al sud del mapa.
Doncs gràcies, Eduard, i gràcies també als nostres concursants o participants d'avui per participar també d'aquest Jo et guanyo. Fins la propera.
Que vagi molt bé, gràcies a tu. Fins la propera.
I som-hi amb velocitat a trobar el Josep Sunyer, que ja saludem. Josep, bon dia. Recorda'ns, opcions, on et podríem trobar avui?
Doncs mira, envoltat de tractors i cap al tros, motos i gas a fons o camions i mànegues.
Doncs mira, t'haig de dir que el 100% dels nostres oients diuen que la cosa va de camions i mànegues. Han encertat?
Doncs ho diu molt bé, l'han encertat. Estan envoltats de camions i de mànegues a la seu del grup d'actuacions especials als GRAE dels bombers aquí a Valls i acompanyats del Pep Ferrer, el cap de la unitat d'aquest GRAE. Pep, molt bon dia.
Molt bon dia, Josep, encantat de saludar-te.
Bueno, una vegada més, que aquí venim un dia d'agost, per tant, vol dir doncs que ja portem tot l'estiu, pràcticament queda encara una setmana de setembre, però vaja, que com ha anat aquest agost?
Doncs bé, per nosaltres, i com tots els estius, ha estat un agost, un estiu, doncs, concorregut a la muntanya i, per tant, doncs, ple d'activitat per totes les seu graes, també per la nostra seu de la Catalunya Meridional de Tarragona, vaja. Mm-hmm.
Pep, et volia preguntar justament per això mateix, ara mateix en el que portem d'estiu, que ja és, doncs, és un volum important de dies i de setmanes, quants rescats o intervencions heu hagut de fer també a la muntanya, al medi natural?
Doncs bé, en la nostra demarcació portem a hores d'ara doncs unes 190, comentàvem abans amb el Josep, actuacions en el medi natural, que això doncs engloba tot l'àmbit de les recerques, rescats de muntanya, rescats en medi fluvial, també a la línia de costa. Són unes xifres que constaten aquesta tendència en augment, a l'alça de les actuacions, de les intervencions en el medi natural, que des de ja fa anys doncs portem observant i que es van incrementant de forma notable també arran de la pandèmia. Per tant, veiem que ara doncs, aquesta tendència a l'alça s'està consolidant.
Què us trobeu, Pep, a la muntanya i al medi natural en general? Des de qui es perd, no? Qui es torça un turmell, sí. Una mica de tot, no?
Sí, de fet, aquest tipus d'intervencions, de lesions, petits traumatismes, no deixen de ser els més habituals i són fruit d'aquesta revalorització de l'accés a la muntanya per part de totes les persones doncs, que tenen disponibilitat i que tenen voluntat d'esmerçar el seu oci doncs, en aquests indrets. Són menys freqüents els rescats tècnics, que també en tenim, en cavitats, en parets, doncs, també en escenaris de barrancs. El que més ens trobem és això, doncs, gent gran que està doncs, ara molt motivada per fer excursionisme i que té possibilitats de fer-ho, i per famílies també, també l'auge d'activitats com són la bicicleta de muntanya, el trail running, l'escalada, que des de que també és un esport olímpic doncs, també està arribant al gran públic, doncs, també genera actuacions.
Uh-huh. Quines són una mica també les causes més habituals als accidents a la muntanya? No sé si encara doncs, això, les desorientacions o el fet de que la gent es pugui quedar atrapada mentre està fent una ruta a la muntanya.
Sí, la muntanya no deixa de tindre el seu perill intrínsec, i tot i que doncs, des dels mitjans de comunicació, des de la federació, des de bombers, doncs, no ens cansem de donar consells de seguretat, tot i així doncs, continuen succeint i succeiran sempre coses. La millor manera de que no passin sempre serà la prevenció, però tot i així doncs, la muntanya té canvis de temps, com estem, per exemple, observant aquests darrers dies, aquesta setmana, i té factors que no podrem evitar. Tot i així, doncs, és bo que la gent recordi que ha de prendre l'equipament adequat per l'activitat que fa, que s'ha de preparar, que s'ha d'entrenar i ha d'optar per activitats adequades a les seves capacitats, tant físiques com tècniques. Aquesta és la manera d'evitar-ho, i molts cops el fet d'obviar-ho és el que acaba generant doncs, aquestes incidències de major o menor gravetat.
Mira, jo ara estic veient, Manel, un dels vehicles de Zerai aquí, que ha estat completament equipat, per això és com una navalla suïssa, eh? Mm-hmm. Aquí dins, Pep, teniu de tot, eh? Aneu preparats per qualsevol incidència, ja sigui cova, marítim, muntanya, escalada, alpinisme, aneu preparats per tot, no?
Efectivament, les seus de Grae, en aquest cas la seu Grae de muntanya que tenim aquí a Valls, doncs porta una gran dotació de material tècnic que li dona capacitat per intervenir en les actuacions que en surten en el medi natural, sempre per via terrestre, perquè nosaltres aquí disposem doncs, de tres vehicles, dos d'ells tot terreny, que ens permeten arribar en molts indrets i situacions, però encara ara no disposem doncs, el mitjà de l'e-transport com disposen, per exemple, doncs, les altres seus Grae, que en major o menor mesura doncs, poden accedir per via aèria a moltes de les situacions que se'ls hi plantegen. És un mitjà determinant que anhelem també aquí a la seu Grae de Valls, que estratègicament no està previst que hi sigui d'una forma estable, però sí que esperem que guanyem operativitat encara que sigui en períodes doncs, de risc, com són estiu, Setmana Santa i ponts, doncs, per poder també disposar d'aquest plus de qualitat operativa que ofereix aquest mitjà tan, tan determinant.
Ara marxa un vehicle, Manel, com pots sentir
de fons.
Sí,
estem escoltant com
això,
va sortint.
Això es viu, això es viu, que, evidentment. Mira, que es memoritzin això, pensa, planifica, forma't i equipa't. I així minimitzem riscos, Pep? És la clau, S'ha de minimitzar riscos i que no donin feina, efectivament.
Exactament, A l'hora de que ens trobem en el problema, la millor solució que ens pot venir donada és tot el que hàgim previst anteriorment, és a dir, la prevenció, prendre l'equipament adequat, preparar-nos, i una cosa que és la més difícil de totes, i sense voler dir que no anem a la muntanya, adaptem-nos, però també sapiguem renunciar en el moment en què les coses es posen del tot desfavorables i quan totes les previsions indiquen que aquell no és el dia adequat per fer l'activitat i que en tenim molts altres.
Mm-hmm. Més val tirar enrere temps, Això és fonamental.
Exacte,
també.
Exacte, sí, sí. Amb això que ens deies, Pep, et volia preguntar ràpidament quines eines ens poden ajudar, doncs, això, quan anem a la muntanya. No sé si hi ha algun element que hauríem de portar tots a la bossa, a la motxilla, i que ens poden ajudar, doncs, en el cas de que ens trobem en una situació com aquestes, que ens perdem, que ens desorientem, que no sapiguem sortir-ne'n.
Deixa'm dir-me una cosa,
vinga.
El mapa i la brújula. A partir d'aquí
mapa i brújula, molt bé.
El mapa i la brújula, i el mapa en paper, no ens confonguem,
no, molt
perquè és un error cada vegada més freqüent tenir una dependència de la tecnologia cada vegada doncs, més important, i que tots hem de saber doncs, que també comporta els seus problemes. Per exemple, doncs, és sabut que en entorns freds les bateries dels mòbils es descarreguen molt abans, i que per tant hem de tindre precaució de portar-les molt carregades, però també aquest backup que suposa el fet de portar un mapa en paper sempre és recomanable. També la roba d'abric per les condicions que hi ha, però també per els canvis que hi poden haver en la situació meteorològica, i aquests dies ens està succeint en què tenim tempestes de tarda que empitjoren molt les condicions. Acostumem a recomanar també que es porti a la motxilla un llum frontal, que es porti un xiulet per si ens trobem en situacions doncs, de pèrdua i que se'ns està buscant, que es porti aigua i menjar, hidratem-nos i mengem a menjar energètic que ens ajudin a suportar doncs, de la millor manera possible la jornada que tenim planificada. I últimament doncs, també recomanem molt que es porti una manta tèrmica, perquè si la situació doncs, ja ens cau a sobre, doncs puguem aguantar-la de la millor manera possible fins que ens vinguin a ajudar.
Molt bé.
La manta no pesa, eh? És molt lleugera, molt.
Sí, no costa res, és molt barata, és molt lleugera i ens ajudarà doncs, també en situacions doncs, que no ens hi volem trobar, però que, òbviament, doncs, succeeixen.
Doncs bones recomanacions. Gràcies, Pep, per atendre aquesta estona a l'Obert per Vacances. I Josep Sunyer, gràcies també i fins dilluns. Que vagi bé.
Adéu-siau, que vagi bé.
Moltes gràcies.
I ara, 6 minuts per 3 quarts d'11 del matí. Ja sabeu que, com cada divendres, els companys de l'Obert per Vacances m'intenten convèncer, també a vosaltres, perquè passem el cap de setmana als seus territoris. Avui toca anar fins a les Terres de Ponent amb l'Arnau Vilà de Emunt FM, que ens proposa un tour pel territori amunenc, que és la zona que abarca els municipis al nord del Segrià i sud de la Noguera. Així doncs, anem ja cap allà. Arnau, bon dia.
Bon dia, Manel, bon dia a tothom. Prepara't, Manel, perquè avui et faré una ruta pels 5 municipis del territori amunenc, d'Emunt FM, que són Torrefarrera, Alguaire, Almenar, Alfarràs i Albesa. Ja et dic una cosa, Manel, sí. Hauràs d'agafar el cotxe, però també les bambes. També les bambes, perquè potser hi ha algun tram de municipi a municipi que potser el fem a peu.
Doncs vinga, cotxe i calçat esportiu el tinc a punt. On arrenquem aquesta ruta?
Doncs mira, comencem la ruta per Torrefarrera, que és la porta d'entrada al territori amunenc. Si vens per l'autovia A2, és a dir, per tots aquells que vinguin o de Barcelona sí. o de Saragossa, doncs diguéssim que el primer que es trobaran és Torrefarrera. I aquí, Manel, et rebo amb colors i murals, eh?
Sí.
Perquè tenim l'Street Art Festival, que és un autèntic museu a l'aire lliure, no?, que omple les parets del municipi d'art urbà i de grafitis, i qui ens n'ha parlat doncs, és la Cèlia Perpinyà, que és la primera tinent d'alcalde de Torrefarrera, i ens explica una mica més què és això de l'Street Art. L'escoltem.
A Torrefarrera ens sentim molt orgullosos de l'Street Art, aquest museu a l'aire lliure, que en aquest moment el composen 81 obres de diferents mides i temàtiques, fetes per autors i artistes que han vingut d'arreu, de tot el món. És un gran honor. I el que us diria és que és molt fàcil de visitar-lo perquè estan disseminades per tot el que és el nucli urbà, per la part també del parc empresarial i també per Malpartit. Veureu murals amagats, petitets, i també un de molts grans. Alguns estan a peu de terra, alguns estan aixecats, amb la qual cosa hi ha moltes i moltes perspectives.
Bé, què et sembla, Manel?
Home, molt bé, em sembla una molt bona proposta, un bon tret de sortida en aquesta ruta, m'agrada.
Perfecte, doncs mira, ara el que farem és pujar per la Nacional 230 per la carretera cap al Guaire. Al final estem seguint aquesta carretera, el punt més baix, més tocant a Lleida, diguéssim que és Torrefarrera. Si vas pujant cap a la Noguera, doncs després de Torrefarrera trobes el Guaire a 8 quilòmetres, i aquí el que et sorprendrà és el patrimoni i també la innovació, perquè al punt més alt del Guaire hi ha el Sagrat Cor, que és el gran mirador del municipi i símbol de la vila. I mira, Manel, perquè et facis una idea del que és el Sagrat Cor, et faré una pregunta.
A veure.
Has estat mai a Rio de Janeiro?
Mai. No he doncs tingut l'oportunitat.
Però segur que sabràs el que és el Crist Redemptor.
Oh, i tant, sí.
Doncs al Guaire tenen el seu propi Crist Redemptor, que a més és la mateixa figura, sí que amb dimensions una mica més petites, però perquè et facis una idea, és idèntic, i et dic una cosa, les vistes, brutals, són unes vistes panoràmiques del municipi, i jo et diré que ja a gust personal, espero que els dels altres municipis no m'escoltin molt, dels meus llocs preferits del territori amunenc.
Molt bé, doncs m'agrada, en tinc ganes de veure-ho.
Perfecte. Doncs mira, però que a banda, al costat del Sagrat Cor del Guaire, hi ha el convent santjoanista, que són unes restes arqueològiques d'un convent fundat al 1250 per dones santjoanistes. Només dones. Era tota una referència, ja que era un monestir, doncs això, només per dones, que van rebutjar aquesta vida convencional del segle XIII. No, diguéssim que elles no volien estar a casa esperant que els homes estiguessin a la terra i elles cuidar de la família. Doncs no, van decidir agrupar-se totes i anar a lleure el convent. Ara bé, l'equip d'excavació de la Universitat de Barcelona aquest estiu han fet una gran troballa, ja que han pogut donar llum al claustre, que és la part més important de les restes, i que ens explica la directora de l'excavació, la Maria Soler.
Doncs ara sí, l'hem trobat. És l'inici d'un claustre important i significatiu, que és el lloc en el que aquestes monges vivien. Fins ara hem trobat l'espai en el que les monges hi tenien la seva espai religiós, feien la seva litúrgia, les seves misses, l'espai espiritual. I ara trobarem l'espai de la vida. perquè el claustre és el lloc on hi dormien, el lloc on hi menjaven, el lloc on tenien els magatzems, on tenien els escriptori, a la biblioteca, aquests llocs més vinculats a la seva vida diària.
Ja ho veus, Manel, eh? O sigui, un bon descobriment que ha sigut just aquest estiu, ens explicava, no?, l'equip d'arqueologia de la Universitat de Barcelona, que era com la seva obra magna, no?, la seva gran alegria haver descobert això.
Molt bé, doncs una activitat més que sumem. Escolta, al final això de conèixer el patrimoni i el territori, doncs és una gran aventura. Què més coses m'expliques?
Sí, ara canvio una mica, perquè, vinga, com deies, no?, descobrir el patrimoni està bé, però també ens agrada una mica de gresca i xerinola, i aquí el territori monenc, doncs també la tenim, per exemple, aquest dissabte a Alguaire hi ha una festa eivissenca, eh? Atenció, una festa eivissenca que es farà a la plaça de l'Església a partir de 7:45 del vespre, perquè si aquest cap de setmana doncs algú no sap què fer, hi ha una festa eivissenca a Alguaire, però també perquè et dic això, Manel, doncs perquè abans de marxar t'he dit que pots anar en cotxe i pots anar amb bambes, però que també pots anar amb avió.
Què em dius?
Perquè tenim l'aeroport d'Alguaire, no? I si la festa eivissenca t'ha deixat amb ganes de volar a les Balears, doncs ho pots fer des de l'aeroport i d'Alguaire, que atenció, Manel, que no només té vols, sinó que ara també és un centre de projectes d'energies renovables, de noves tecnologies i de formació de pilots, com ens explica el director de l'aeroport, el Xavi Gómez.
No renunciem a que l'aeroport de Lleida d'Alguaire tingui vols, però que tenim l'objectiu ficat cap a la industrialització de l'aeroport des de fa uns anys. Lògicament, el focus està ficat en la formació de pilots, en la industrialització, manteniment d'aeronaus, empreses tecnològiques pel desenvolupament de tecnologia aeronàutica i de l'espai, i aquí entre doncs, els drons, l'hidrogen...
Ja ho veus, Manel, que tenim gent internacional, perquè, a més, la formació de pilots no és de pilots espanyols, sinó que els tenim de Luxemburg, de la Índia, d'Inglaterra, vull dir...
Que internacional, aquí, molt bé, molt
totalment,
bé.
Totalment, molt bé. Totalment, la veritat, però és que Alguaire sí que és conegut pels avions, però que té un altre producte estrella, que és la figa. Tu ets... t'agrada, Manel, o no?
M'agrada la figa, oi tant, que m'agrada.
Doncs mira, concretament a Alguaire tenim la varietat Coll de Dama, I aquest fruit, la figa en general, té una fira bienal, anomenada Fira de la Figa d'Alguaire, que es celebra el segon cap de setmana de setembre de cada dos anys, però, Manel, aquest any no ens toca.
Avui no toca, no cau en aquesta ocasió.
No, en tot cas, anem tancant ja Alguaire, perquè ens anirem cap al Mena. Al Mena, mira, aquí potser sí que et faig ficar les bambes, Manel, perquè pots anar al Mena a peu, i et proposo tres rutes. La primera és pel Pla. Pel camí del Pla, no? Veureu els camps de cereal com si fos el fons de pantalla de Windows, eh? Vull dir, no cal anar a la Toscana, no cal anar. I amb unes postes de sol precioses, recomano anar, doncs, al vespre.
Molt bé.
A banda del camí del Pla, tenim el camí del canal de Pinyana, no?, on allí veureu l'horta, diguéssim, tot el que és l'horta de Lleida, però és que finalment tens el camí del riu, que és el Noguera Ribagorçana, on et pots refrescar els peus, i Manel, jo et recomano que vagis a collir mores, si fas aquell camí.
M'agraden les mores, després així faig una marmelada i un cheesecake amb aquestes... No?
Perfecte, home.
Meravella,
perfecte.
Meravella. Molt bé.
Perfecte. En tot cas, si no et vols posar les botes i vols anar caminant, i vols anar amb cotxe, perdó, doncs pots seguir la Nacional 230, hem començat a Torrefarrera, seguint la carretera cap a Alguaire, doncs si la segueixes a 8 quilòmetres, trobes el Mena, que allà ens espera patrimoni i història. Per començar, l'església de Santa Maria, que és un bé cultural d'interès local, i al campanar, atenció, hi trobarem un penell en forma d'àngel, que és el símbol del municipi del Mena. El casc antic és encantador, té unes bones vistes, m'encanta, perquè queda com elevat i tens unes vistes perfectes, però també hi ha un element singular i que us vaig a dir, que a mi m'encanta, diguéssim, us he dit, el Sagrat Cor d'Alguaire, però és que el casc antic del Mena, preciós. Només us dic una cosa, vigileu on deixeu el cotxe, perquè jo em vaig voler endinsar massa, vaig dir, jo no vull caminar gaire, i per gandul, doncs mira, vaig rascar el retrovisor del cotxe.
Ja val, esperem que no, perquè una cosa així em pot arruïnar el cap de setmana directament, perquè sóc d'aquestes persones que es preocupa moltíssim, per tant, això seria una preocupació extra. Espero que no em passi. Per tant, seré prudent i deixaré una mica més enrere el cotxe.
Perfecte.
Gràcies per avisar.
I a banda t'explico, Manel, doncs, que el Mena té molta història medieval i el municipi del seu propi mercat, que és el mercat medieval, que celebra el primer cap de setmana de juny.
Molt bé, eh?
Ara bé, Manel, seguim. Vinga. Seguim per la Nacional 230, seguim per aquesta carretera, perquè 4 quilòmetres més amunt d'Almenar trobem el Farràs. I aquí et deixarem bones mans, perquè qui ens fa de guia turístic pel municipi és l'alcalde, el Joan Carles García. Clar. Escoltem.
Podríem començar amb el famós camí de Sant Jaume, que passa pel nostre territori. Relacionat amb això, la nostra aposta passa per rehabilitar l'antic molí fariner del Marquès del Farràs, amb molta història ja reconeguda des del segle XII i que és un bé cultural d'interès nacional per convertir-lo en un alberg pels peregrins del Camí de Sant Jaume. I el famós pont romà que travessa la Noguera Ribagorçana de cap a cap. Tot això relacionat fins i tot amb un espai mediambiental privilegiat, és a dir, reconegut per moltíssima gent que ve només a fer escapades en bicicleta, escalada al pantà de Santa Anna, que el tenim a gairebé 2 quilòmetres del nostre municipi, i fins i tot els pescadors, no?, que converteixen el nostre territori en un espai visitat i en un espai de primera línia des del punt de vista d'aquesta pesca esportiva.
Manel, sí. El Farràs és naturalesa. El Farràs és medi ambient, és aire lliure, però és que a banda, si dèiem que el Guairet és terra de figa, doncs sí, el Farràs ho és de préssec, perquè el Farràs té la Fira del Préssec, una fira que també es fa cada 2 anys, però aquest cop, Manel, estàs de sort, perquè sí, a diferència de la Fira de la Figa del Guaire, la Fira del Préssec del Farràs es celebra aquest any i serà el primer cap de setmana d'octubre, concretament el 4 i el 5 d'octubre, al municipi del Farràs.
Molt
bé. Amb aquesta sí que hem tingut sort. Però ara, Manel, si estàs cansat de voltar, de visitar, si vols desconnectar una mica, doncs et porto una mica d'enoturisme, home, a càrrec del celler Farràs i la Gravera, i per parlar de vins, qui millor que el viticultor d'aquest celler, el Miquel García, que segur que ens ho explicarà molt bé, perquè tu, Manel, potser ja el coneixes, el Miquel García, ja que va defensar el seu municipi al cara a cara de l'Obert per Vacances, així doncs jo crec que et convencerà, Manel.
Vinga.
Nosaltres fem agricultura biodinàmica, llavors tenim respecte per la natura, seguim los ritmes còsmics, les activitats que podeu fer podrien ser, per exemple, un tast dels nostres vins amb una visita guiada al camp i veure la forma que tenim de treballar, que a sobre està en un espai, en un entorn fabulós. Podríeu degustar els nostres vins, està clar, que els primers són boníssims i a partir del quart són espectaculars. I després també tenim altres activitats de enoturisme, com podrien ser la Gravera Fest, veure les estrelles, visites guiades al vinyet per veure com se treballa amb tracció animal. Vinga, una forta abraçada i xin-xin i un brindis amb bons vins de la Gravera per tothom.
Una abraçada. Molt bé.
Xin-xin, ja ho ha dit. I per acabar, Manel, a 12 quilòmetres, l'últim municipi del territori amunenc és Albesa, que jo us recomano doncs visitar la vila romana del Romeral, que era una vila romana, una casa privada, que es va descobrir de miracle perquè se volia fer una instal·lació de rec a l'any 1961 i van trobar aquestes restes, unes restes que des, ni més ni menys que va sortir una estàtua d'una pedra del cap de Medusa, no? Una troballa excepcional a Catalunya perquè mai s'havia trobat en una vila privada i que podeu contemplar el Museu Diocesà de Lleida.
Molt bé, doncs escolta'm, una proposta amb 5 parades que hem conegut avui, per tant, ben completa per al cap de setmana, Arnau?
Ho tenim tot el territori munenc de Mun FM, llavors una mica de tot, tenim de tot, Manel.
Molt bé, Arnau, moltes gràcies.
A tu, Manel,
bon cap de setmana, que vagi bé.
Adeu.
I darrer dia de la setmana, cap de setmana per endavant, què fareu si encara no teniu clar? Agafeu l'agenda i anoteu les recomanacions, que encara esteu a temps de passar un cap de setmana de Déu amb les recomanacions que ens fa el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Manel. Doncs mira, si et sembla, començarem amb una proposta relaxada, per contemplar l'entorn, que de vegades doncs anem massa ràpid per la vida i ens perdem els seus encants. Es tracta de les passejades d'estiu de Canet de Mar. Al llarg de l'estiu hem tingut oportunitat d'endinsar-nos en la riquesa arquitectònica i històrica de Canet de Mar. Doncs gràcies a aquestes passejades guiades d'estiu, una proposta cultural per conèixer de prop doncs el llegat modernista i la influència dels americanos, que van marcar profundament la personalitat d'aquest municipi del Maresme. I doncs aquest cap de setmana tenim nova oportunitat.
Molt bé, ho tinc ben a prop. Què hem de fer per poder-hi participar?
Doncs mira, el punt de partida és la Casa Museu Domènec i Montaner, espai dedicat al gran arquitecte català i figura clau del modernisme, amb entrades a 10 euros.
Perfecte, i ara anem directes cap a Lleida, oi?
Doncs sí, perquè allí tenim el concert del Pot Petit a Juneda. El grup musical ja fan 15 anys d'aventura, ens ofereixen un concert aquest diumenge 24 d'agost a les 12 amb la gira El Gran Salt a la pista del Parc Alegria de Juneda amb unes entrades a preu de 5 euros.
Perfecte, doncs un preu també popular amb aquesta activitat. Doncs mira, que tothom pot anar-hi a gaudir. I ens quedem a Lleida també per la darrera proposta.
Doncs sí, en aquest cas la Fira Embruixat a Ribera de Cardós, que té lloc avui i demà, 22 i 23 d'agost.
Perfecte. Doncs una activitat que ens portarà en aquest 22 i 23 d'agost, és a dir, demà i demà passat, i és veritat que aquestes fires tiren moltíssim perquè conviden moltíssim doncs, a passejar i a passar l'estona, eh?
Doncs sí, a més, arriben a la seva 12a edició amb aquesta fira doncs, que ens portarà artesania, food trucks, xerrades sobre mitologia, tallers infantils, inflables, espectacles de màgia i també cercaviles, entre altres moltes propostes.
Molt bé, doncs, Adrià, ens veiem per algun d'aquests plans aquest cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Bon cap de setmana.
Arriba el moment de la cançó de l'estiu, Júlia Llanàs. Bon dia de nou.
Bon dia de nou, Manel.
Recordem dues coses. Primer, l'any...
El 2017.
17. I la teva proposta quina era?
Despacito.
Aquest hit de Luis Fonsi, amb qui més?
Amb Daddy Yankee.
Daddy Yankee.
Quins dos personatges.
Exacte, una cançó que hem escoltat i reescoltat des del 2017 milions de vegades, directament. No sé quantes vegades haurem escoltat de mitjana, quantes vegades haurem escoltat.
Moltes, però jo crec que va haver un moment que la gent es va cansar.
Sí.
Ara ja que ha passat més temps, ja la pots tornar a escoltar, però jo me'n recordo que els anys següents era com, bueno, relax, que sona massa. Tranquil·litat.
Exacte. Doncs aquesta és la cançó que tu portaves i jo ara et porto una cançó en català. Quilòmetre zero, proximitat.
A veure,
és una cançó de Charango.
Oh.
I jo crec que és maquíssima. Per favor, ara m'he quedat una mica al·lucinat, Júlia, perquè diu que de mitjana, això és molt heavy, haurem escoltat de vegades, prop d'un milió de vegades la cançó cada persona des del 2017 del Despacito.
Pensa que té...
Un milió de vegades, em moro.
Pensa que té 3.000... milions de visualitzacions,
sí,
o sigui que no és estrany.
Sí, mare de Déu. Bé, jo estic amb Charango, jugo amb Charango i amb aquest temàs que és Una lluna a l'aigua. Un hit, eh? Directament.
Un hit de la terra.
Una lluna a l'aigua. És que és preciosa aquesta cançó,
és
trobo.
Maca,
és molt maca. Marçal, què farem avui? Mira, pensa que si avui li vols anar per compassió el punt de la Júlia pots, perquè guanyo igualment la setmana. És a dir que... Fes el que creguis.
No és per compassió, no ho és, ni molt menys, però sí que te la dono tu, Júlia.
Per quin motiu ben bé d'aquesta cançó que tenim cremadíssima?
Està molt cremada, però és cert que bueno, és bastant més universalment
d'estiu,
aquesta.
Molt
és
bé, Marçal. Bon criteri avui.
Molt bé, bona elecció. Gràcies, Marçal.
A Kuala Lumpur, aquesta cançó, no se sentia Charango.
Clar, Charango, la lluna a l'aigua, no ho sé. Gràcies, Júlia, gràcies també a vosaltres. Fins dilluns, que passeu un bon cap de setmana. Adéu. Sube, sube.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Nosaltres. Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí. Hombre. Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Talk among the skeletons this morning. Aside from all the medicine and health.